Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària Les Carrits.
Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina empadurnada de harina con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochiprito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, y un poquito perejil.
No hay problema.
¡Chiquillo!
Dimecres 19 de gener de 2022, programa 13 de la quarta temporada, i aquest primer programa d'aquest estrenat any. He recorregut a la xarxa per llegir què pronosticava Nostradamus. Segons el Confidencial, els experts en interpretar els textos i profecies de Nostradamus diuen que hi haurà la mort d'un líder polític. Aquests experts aposten per la reina Isabel II d'Anglaterra, suposo que és per una qüestió d'edat, o tal vegada per Joe Biden, president dels Estats Units, també sembla aquesta llista de fer una il·lusió tremenda, o en Kim Jong-un de Corea del Nord. També assenyalen un estiu tòrrid en què els peixos del Mar Negre apareixeran bullits per efecte del canvi climàtic. Afegeixen una forta crisi econòmica, així com la caiguda de la Unió Europea. Vaja, Nostradamus tenia un 2022 bastant halagüenyo. L'Escarrits sol posa l'accent en que Nostradamus era un home molt perspicaç i no va parlar del rei emèrito, i nosaltres com ell. Xiton. Avui a l'estudi ens acompanyen, per una banda, la Pilar Carrions, que ens parlarà de com cuinar bé. A la peixera tenim en Sergi Olivan.
Hola, bona tarda a tothom i bon any.
I a la meva dreta m'acompanya el Sebastià.
Hola, bona tarda.
I la que us parla, la Judit Caral, de Barberà de la Conca. I aviat tindrem aquí a l'estudi l'Eduard Contijoc, que està aparcant el cotxe.
Jo m'he carregat de la biblioteca.
M'he carregat de llibres de la biblioteca. I en podcast escoltarem un vitri enigma, em sembla que l'ha deixat gravat el... Sí? L'Antoni?
El diré jo.
El faràs tu?
No l'he pogut ni gravar, pobre, l'Antoni.
Ah, vale, vale. L'Antoni avui està una miqueta fotudet perquè li van posar la tercera dosi. No ho dieu, eh? I l'Anna, pues, l'Anna també la tenim confinada a casa i ens farà unes paraules des de casa. I ja sense més preàmbul, pues, anem a la primera secció.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
Finalitzava l'any 2021 assabentant-nos que el poble de Solivella declarava fill il·lustre el doctor Josep Maria Sans i Traver per la seva transcendent tasca com a historiador, científic, divulgador i recuperador del patrimoni històric i cultural i monumental de tota l'època medieval a Catalunya. D'avui fins diumenge, els socis de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc escolliran Sant Jordi i la Princesa. Ho faran a través del seu web. Els resultats d'aquesta elecció es faran públics pel TAC12 en una gala a Sant Francesc que tindrà lloc aquest diumenge a la tarda. Així que aquest 23 de gener ja podrem saber qui seran la Princesa i Sant Jordi d'enguany. A veure, sí, i farem el possible per portar-los al programa i perquè ens facin saber...
Tenim un Sant Jordi aquí, eh?
Tenim un Sant Jordi?
Un ex-Sant Jordi.
Ah, tenim un ex-Sant Jordi aquí?
Sant Jordi emèrit.
Bueno, però d'aquest se'n pot parlar, eh? Nostradamus no va dir res de Sant Jordi. Bueno, doncs ja, Sebastià, ja ens explicaràs...
L'experiència. Molt bonica.
Sí, oi?
Molt bonica, molt preciosa, de les millors coses que m'ha passat. I això també m'ha servit una mica per conèixer més el poble i la seva gent.
I la gent. És un any intens.
Molt intens.
Encara que sembla que només sigui el dia de Sant Jordi.
Aquell cap de setmana, sí. No. Tot la setmana medieval comença el gener, amb l'elecció de la princesa i Sant Jordi. Mm. I a partir d'allí els assajos i és un no parar.
És un no parar. I la comunió que hi ha entre l'associació també és molt...
Molt forta, després sí. També crees un vincle molt fort amb el que és la família reial, les cases nobles... Uh-huh. I és això, que coneixes a la gent del poble, que potser fins a aquell temps la creuaves pel carrer i no gosaves saludar ni res, i a partir de llavors és que...
Molt bé. L'any passat els van tenir aquí, ens ho van passar molt bé, ens van explicar quins actes hi haurien. Suposo que enguany la cosa hi haurà una expansió.
Esperem que millori.
A més, no sé què va passar amb la batalla monumental.
Demà.
Demà és? Entre Cervera i...
Demà pel carrer no hi haurà ningú.
Tots
a demà casa. Tots a votar.
Bueno, el nostre poeta i amic, en Josep Civit i Mateu, ha guanyat el seu 15è Premi Literari.
Un altre, holi, no penso dir tu. Que acaparador.
És un acaparador. Amb l'obra Aixoplucs, que s'ha erigit guanyadora en el 26è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol, convocat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Doncs enhorabona al Pep, que segur que ens està escoltant.
Sí,
ja tinc ganes de llegir-lo.
Com diu ell, un altre fill al món, no sé, sort que aquests li venen amb el pas sota el braç.
Sembla un faraó.
Sí, bueno, és un molt bon poeta, no? I per això se li reconeix.
I prolífic,
és veritat. Aquest diumenge, 23 de gener, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà es presentarà el llibre Memòria de la resistència antifranquista. Anirà a càrrec de Josep Ardila, que és el director de Ràdio Montblanc, i... El presentarà a Toni Batista, periodista, musicòleg i autor d'aquest llibre. Si podem, des d'aquí a l'Escarrig hi anirem. Serà aquest diumenge 23 de gener a les 12 del migdia al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. I explicar-vos que durant aquest mes de gener a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí s'acull una exposició de Joan Baptista Cendrós, que era un empresari que va crear el massatge Floyd, el massatge aquell de després de l'afaitat. Curiosament, el seu pare era fill de Valls i ell, el cavaller Floyd, va comprar una editorial, l'editorial Aima, i va ser fundador d'Òmnium Cultural i va patrocinar l'Institut d'Estudis Catalans i Premis. Premis que aquesta exposició us permetrà descobrir. Així que des de l'Escarrig us convidem a anar a l'entrada de la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí i assabentar-nos de qui era Joan Baptista Cendrós. Jo ho desconeixia. I,
jo
bueno.
És que també, és que això de gent que fa coses per després d'afaitar-se no...
Si no ho toques, no?
No massa, no.
Bueno, aquí tenim el Sebastià, que s'afeita absolutament...
Quasi.
Quasi dos. I el Sergi, que no sap el que és. De cada manera.
No.
I ara, em sembla que l'Anna ens ha preparat el més llegit a la Conca, i aquest cop anirà a càrrec de la llibreria Índex de l'Espluga de Francolí. A veure si podem trobar aquest arxiu, Sergi.
El més llegit a la Conca.
Bé, estem a la secció mensual, on parlem del més llegit al darrer mes, en aquest cas el més llegit al mes de desembre. I aquesta vegada hem anat a parlar amb la llibreria Índex de l'Espluga de Francolí, i la Neus ens ha atès molt amablement i ens ha enviat un àudio on ens explica què ha estat el més llegit aquest mes de desembre.
Doncs vinga, anem a escoltar aquest àudio.
Som-hi.
Mira, si hem de fer un resum dels llibres més venuts a la nostra llibreria durant el mes de desembre, quasi bé diria que sense cap dubte, el més venut, com que el mes de desembre que ens demaneu és un mes de regals, és un mes de cara a festes, el que més se'ns ha venut, amb molta diferència, és un títol d'un publicat d'un autor d'aquí l'Espluga, que és en Jordi Crespo, que va editar Edicions La Musca i que es diu El Panyic al Perxe, que és un llibre que parla sobre, justament, el parlar de l'Espluga. És el més venut amb molta diferència. Després podríem dir també, com a segon, per dir-ho d'alguna manera, és també d'un altre autor del nostre poble, del Josep Maria Vallès i Martí, que és Visca la República, que parla de l'Espluga de Francolí del 31, del 1931-36. Aquests dos són els més venuts, sens dubte. Llavors, a banda d'aquests, doncs, com a títols més generals, suposo que ja es concorda bastant amb la resta de llibreries. Podríem parlar també de El Nosaltres després, de la Sílvia Soler, o l'últim del Rafael Nadal, de cara ja tocant a festes, de Quan s'esborren les paraules, el títol, o també s'ha venut doncs, gent que ja segueix de tota la vida el Ken Follett, l'últim, el de Mai. Jo diria que aquests són els més venuts. Després, si voleu que fem una miqueta doncs, dels infantils, s'han vengut molt l'últim del Turú, del Joan Turú, Els homes plorem, o La joia interior, de la Llenes, també, o tota la sèrie de lectura de Les ratites, que ara estan en boga per aquí, i també podríem dir que tota, llavors, evidentment, tota la sèrie de llibres dedicats a les festivitats de Nadal, tant de la tradicionària de la Galera, com la resta de Cossetània, com ara llibres. Tot això és el que més s'ha vengut per aquí.
Doncs mira, ja sabem com ha anat per l'Espluga aquest desembre, no?
Han escombrat bastant cap a casa, l'Espluga.
Sí, bueno, aquest del Panyic al Perxe, nosaltres en vam parlar molt, també.
Sí, i tant, amb les paraules, l'Anna sobretot, va fer un buidatge bastant intens del llibre i vam parlar fins i tot amb l'autor, amb en Jordi Crespo. I si et sembla, anirem a la secció següent.
L'efemèride l'has fet ja o no?
No.
L'efemèride de la setmana.
L'efemèride d'aquesta setmana és una miqueta més curta, perquè només us porto el que va passar tal dia com avui del 1871, de fa 151 anys. A Montblanc es constitueix la Flor de Lis, centre social carlí que va enviar un centenar de combatents a la Tercera Guerra Carlina. No sé, no era gaire lúdic, eh?
No.
Alguna cosa més hauria passat, però la veritat és que només m'ha donat temps de buscar aquesta efemèride. Convidem els oients que si saben què va passar tal dia com avui, o d'aquesta setmana, o la vinent, i ens ho volen fer saber, igual a la seva vida ha passat alguna cosa interessant, tal dia com avui. I nosaltres estem encantats de saber què els hi ha passat tal dia com avui.
Vinga, va, passem al Vitrienigma ja?
Sí.
El Vitrienigma.
Yep. No sé si ens estarà escoltant l'Antoni.
L'Antoni.
Que està convalescent.
Una abraçada, Antoni, posa't bo.
I, bueno, teníem un... Vam acabar amb aquell que deia Alot, no? Que deia entre illes, una vol dir noi i l'altra vol dir molt.
Sí. Però havíem de començar.
Sí, no. Aquella, no, estava recordant la que ja la vam resoldre, aquesta.
Sí,
però no vam
deixar
cap, perquè la gent al Nadal tampoc si es carressés massa i pogués gaudir de les festes, que hagi pogut, perquè déu-n'hi-do, les festes com han anat.
Bueno,
i per aquesta setmana, diu l'Antoni, fico amb la seva pell, diu, fiquem-nos en el jardí dels caràcters, de les maneres de ser, de com ens definim o ens defineixen. Diu, la part del comportament que ens delimita i ens fa reconeixibles. Així és la paraula d'aquesta setmana. I diu així el Vitrienigma, Coratjós a ralentir.
Coratjós?
A ralentir, de 6 lletres.
A ralentir.
Coratjós a ralentir, de 6 lletres.
6 lletres.
I recordeu que podeu enviar la vostra resposta... Amb...
Jardí dels caràcters, coratjós a ralentir, 6 lletres. Vaja. I en quina adreça ho han d'enviar, la resposta?
Han d'enviar a literariescarrits@gmail.com amb l'assumpte Vitrienigma i la resposta que creguin.
A veure si tenim molts encertants... I comencem la temporada així amb empenta.
Molt bé. I vinga, va, continuem.
Anem a fer la següent secció.
L'entrevista.
Bueno, com haureu observat, a l'entrar en el Pàgina 107 hi havia una cançó que parlava de fer xup-xup.
Un clàssic de la televisió.
que parlava de cuina, i avui tenim aquí a la Pilar Carrion Escribano, que ens explicarà que ha tret dos llibres de cuina, La cuina de la Pilar i La nova cuina, també de la Pilar. I avui l'hem convidat al programa perquè després de festes potser ens convindria fer una dieta més equilibrada, posar els punts sobre les is i distribuir una mica què hem de menjar durant la setmana. Hem de fer una dieta especial, Pilar?
Bé, especial no. Només tenir una mica d'anar una mica en compte i treure hidrats de carboni, mesurar el que són proteïnes i la pasta, la patata. La meva metgessa, quan m'ha de dir alguna cosa de la dieta, em diu ni patata ni pasta, ni no me'n recordo què és l'altre.
Ni patata ni pasta ni no ens en recordem.
Sí, l'altre també ja comença, les tres pes, però ara no me'n recordo de l'altre. Vull dir, sobretot són hidrats de carboni, el que s'ha de limitar, són necessaris però s'han de limitar, la pasta també ha de ser mesurada i l'amanida sense cap problema, no cal que sigui verd. Pot ser una amanida de tomàquet, pot tenir advocat, pot tenir un munt de coses, la ceba, per exemple. Vull dir, l'amanida és una amanida que admet tots els vegetals que vulguis. Per tant, te la fas tu a la teva mida.
Pilar, en lloc de presentar-te jo, et presentes tu d'on ets?
Mira, jo vaig néixer a Castella-La Manxa, un poble molt petit, com ara Vimbodí, però feines tindria 1.000 habitants, no me'n recordo perquè... I la veritat, sempre he tingut molta... A veure, vam marxar, els meus pares eren tres filles i els meus pares doncs el que van buscar era un futur per les filles i aquell poble no es podia estudiar, no es podia fer gaire cosa. I va marxar cap a València. I allà vaig conèixer el meu marit, doncs que, bueno, amb una excursió que va fer en bicicleta de Barcelona a Madrid, València, allà vaig conèixer de casualitat, anava mig mort pobret i va picar la primera que va trobar.
Casualitats.
Sí, casualitats de la vida, però mira, el cas és que vam acabar casats i portem 56 anys ja de casats, vull dir que...
Casada a Vimbodí.
Eh?
Casada a Vimbodí.
No, casada a València, poble de València. Però el fet és que jo sempre he dit des que vaig arribar aquí que el meu cor ha estat repartit. He trobat aquells bandos que diuen renegada per parlar només català i he trobat aquells altres que et diuen doncs per què no parles català, comprens? I bueno, jo sempre he buscat l'equilibri, sóc catalanista, d'esquerres, independentista, vull dir tot el que vulguis i la meva terra és la meva terra. La meva terra la porto al cor. Allà no necessiten res, la lluita cal fer-la aquí, doncs jo allà, de vacances, estimo a tothom, vaig sempre que puc, però és això que dius, un fill més. És una mare, estima igual, tingui tres fills que tingui vuit.
En aquí, en els llibres de la cuina de la Pilar, trobarem llibres? Perdó, trobarem receptes de Castella?
Sí.
Hi ha les migues?
Sí. No, les migues no.
Ah, no són típiques
no.
Allà?
Hi ha el gazpacho manchego.
Sí?
Sí. Hi ha l'arroz al horno. Ho dic en castellà perquè és com jo
vaig a fer. Sí, no hi ha problema.
El meu subconscient, quan torno a la infantesa,
sí,
el record de la infantesa, em surt en castellà.
Sí.
I hi ha uns quants, hi ha potser tres segures, hi ha unes altres que són catalanes, que són de la meva sogra, que també me les va ensenyar ella, el fricandó, el caldo el feia fabulós, el feia, bueno, immillorable la meva sogra.
Quina diferència hi ha entre el caldo d'aquí i el caldo
no
de Castella?
No sé, allà té molt més greix que aquí.
Més greix?
Sí, que si li poses és un trosset de botifarra negra,
sí.
Allà li posen, ja no li posen només, o una punteta de tocino. A la meva sogra només li posava un trosset de pernil, ja no li posava ni l'os, vull dir, el feia, per mi, messa. Allà és una mica bomba. Jo quan el faig a casa...
Bueno, potser les temperatures també són més fredes a l'hivern.
Clar, és això.
I convé posar més caloria.
Sí, és per combatre més el fred d'allà.
Molt bé. A part d'aquests llibres, escrius el Nova Conca?
Sí. M'agrada molt, ho faig molt a gust.
Cada setmana?
Sí, sóc valenta.
Hi ha una recepta teua cada setmana, hem vist aquí.
Sí. De fet, les receptes, a vegades penso alguna que encara no estan als llibres, perquè potser tinc 100 i escaig més que no han estat publicades, perquè és que és el que deia abans, no paro d'innovar, vull dir, no faig cap menjar igual. A lo millor no tinc una... Mira, tinc un plat que són fassols, que diuen per aquí, mongeta blanca amb gamba vermella, i aquell plat jo volia fer fassols o mongetes amb botifarra, amb llonganissa, que diuen com a mínim a 20 budí. I vaig arribar a buscar els i dic, ostres, no tinc botifarra, doncs ara què faig, si ja tinc els fassols aquí a punt de fer tal i qual. I si poso quatre gambes d'aquelles vermelles, com que són bones, han d'estar bo. I d'aquesta manera va créixer el plat. Vull dir, els plats han anat creixent ells per si sols, sense proposar-me-ho.
M'està entrant una gana. No?
Això és bo, això és bo, que agradi.
Pilar, com va començar això d'escriure receptes?
Va ser culpa dels meus fills, que quan van emancipar ells, doncs van començar, mama, com fas això? Una altra trucada, mama, com fas allò? I clar, jo explicant, els hi quedava tot el detall, tornaven, mama, i què més? I vaig acabar per fer apunts, els hi copiava, els escrivia i els hi enviava. I va arribar el moment que tenia molts apunts, i el meu fill gran diu, però mama, per què no recopiles i fas un llibre? I potser sí. I em vaig animar i vaig fer el primer llibre. Va tenir molt èxit, es van vendre...
Primer
quasi 300.
Aquest, la cuina de la Pilar.
Aquest és el primer.
Ens has dit que es cuina per gent...
Sí,
elemental. Pels...
Com jo.
Més, sí.
Jo també.
Més principiant. Però, sí, més sí. Principiant. Sí. És molt entenedor, està fet en minuts, amb, jo què sé, en tots els detalls, si l'alçada del forn la mitja, si no sé què. Vull dir.
Ah, això és molt interessant, que te diguin on ho has de posar.
Aquestes cosetes.
Sí, per nosaltres que ens diuen, has de tallar amb Juliana i diem, tallar com?
Sí.
Això, no? Vale, vale.
Sí, sí, és el que passa. Sí, sí. És molt entenedor perquè estava fet per això, per aprenents de cuina, que dic jo, pels meus fills, que mai havien fet ni un ou ferrat, que jo de fet tampoc, quan em vaig casar no sabia fer res.
I les mesures són molt específiques o en aquest has dit no. Un got de, una cullera de...
Una espurna.
El que és més complicat és posar si és per dues persones o per
clar.
Quatre.
Sí, entenc.
Perquè clar, un dia vaig pensar una recepta i no me'n recordo quina era, però sembla que eren albocats. I dic, un per persona, i aquell, o sigui, mig per persona. I aquell diu, carai, doncs jo al mig no en tinc per res, jo necessito quatre, dic, fill meu, què vols que et digui?
Posa dues racions.
Clar.
Fes un segon.
És més complicat, però les quantitats, jo, quan faig la recepta, les tinc mesurades. Procuro mirar, vaig pesar, vaig apuntant, encara que jo després no ho respeti, però jo sé que aquella recepta requereix aquells ingredients, perquè ho he anat comprovant.
L'han comprat les amistats? Què t'han dit?
Ai, les amistats quasi els he regalat jo.
Error,
bueno,
error, greu error.
Això passa bastant,
Però ho feien a gust, i em diuen, és que per categoria el llibre, dic, no, les meves amistats tenen més categoria que el llibre, on anem a parar? Vull dir, he venut molts amistats, la família, però si jo sé que el volen comprar, jo ja els hi deixo el llibre i ja dic, té, no cal que el compris, i sóc feliç així. No l'he fet per fer negoci, l'he fet per satisfacció pròpia, per creixement personal. Jo necessito aquesta seguretat, sentir-me segura, fer coses, sóc molt inquieta, i ho faig per mi mateixa. No viuria dels llibres.
Pilar, digue'ns un plat d'aquí de la Conca que t'agradi.
Plat de la Conca? Pues ara mateix m'agafes fora de joc. Però la veritat és que qualsevol plat. A veure, de per aquí m'agrada molt la cassola del tros, però no és exclusiu de la Conca. També és de la part de Juneda, però bueno, a mi m'encanta la cassola del tros, m'encanta.
El fas?
Sí. No gaire, perquè el meu marit i jo ja estem en una època que si la pressió no puja, baixa l'altra, però sí que el feia de tant en tant i m'agrada molt.
Al meu poble el típic per la festa major eren les orelletes. Sé que potser és una miqueta més de la banda de l'Urgell, però sí, recordo un any per la festa major que ens vam trobar totes allà. Dic totes perquè majoritàriament les que saben les receptes són les dones del poble, no? I vam fer allò de posar-te el ginoll, estirar-la amb l'oli roent allà amb una caldera i fregir-les allí.
Per mi és una assignatura pendent. No m'he atrevit mai a fer-la, malgrat que m'agrada, m'encanten. Sí. Però penso, Molta feina i només he pensat
que
ja m'acabava.
Bueno, s'ha de fer la massa el dia abans.
Per això, per això, sí.
Deixar-la reposar.
Tampoc no són gaire cares, me les compro quan em venen de gust. No tot ho he de fer jo, com anar al restaurant m'encanta.
No, sí.
I a què em pregunten, i t'agrada anar al restaurant? Ostres, i tant, que m'ho portin fet, m'encanta, i tant que m'agrada. Sí, l'estona, sí. Que passes allà, que concentra... és un ambient diferent, estàs concentrat amb el que estàs fent, amb la persona que tens al davant, estàs compartint. Vull dir, per mi és imprescindible una sortideta així.
I ara que estem al gener, que hauríem d'anar baixant calories, què ens proposes? Què podríem sopar avui?
Avui? Res. Doncs mira, jo em faria uns tomàquets cherry, amanidets, amb formatge de cabra fresc, si pot ser, si no el que tinguis, allò a daus, sí? Amb una mica d'orenga pel damunt, oli i sal.
Ja està.
Amb això tens prou. Per sopar sí.
Vale.
Per sopar sí.
Molt bé. El plat fort seria el dinar, doncs?
Sí.
Sí? Esmorzars de forquilla, no?
No, però d'entrepà sí, eh?
D'entrepà.
Jo no sóc de forquilla per esmorzar. Jo entrepà. Pa amb tomàquet i pernil. La meva delícia. Claro. I he estat potser 2-3 anys menjant el mateix, fent dieta. Perquè m'encanta.
Són bones les dietes?
Ben fetes, sí.
Ben fetes, sí.
Ben fetes, sí. El que ja deia jo abans. Has de procurar que no et falti, per exemple, el dinar. ¿Vale? L'àpat del migdia, que no et falti la teva part de proteïnes, que no et falti la teva part d'hidrats de carboni i que no et falti l'amanida, la verdura, diguéssim. Pot ser amb amanida o pot ser en cru, o sigui, pot ser bullida... De la manera que vulguis, però aquests tres d'això són bàsics. I una fruiteta després per acabar, una fruiteta, si no. Una fruiteta o qualsevol cosa substituïble.
Pilar, has sentit parlar d'això del dejú intermitent?
Sí. Sí, però és que jo de dejuni no estic d'acord.
No, jo trobo una bajanada, només era per saber l'opinió de l'experta.
No, jo no estic d'acord. Jo em trobo més bé. Quan faig els meus àpats al dia, vull dir allà a mig matí, jo esmorzo bé. Uh-huh. No vull fer propaganda, bueno, o sigui, mitja barreta de pa amb pernil, un altre dia em poso olivada, un altre dia em poso, però jo mitja barreta, o sigui, això, no? I després o un suc de taronja o un cafè amb llet, el que em ve de gust. Cap allà a les 12, que és l'hora entremitja entre que esmorzo i dino, aleshores faig una miqueta de piscolabis, un grapadet o d'avellanes, de nous, de lo que sigui, qualsevol coseta. Però procuro que siguin hidrats de carboni perquè m'ajudi a arribar a l'hora del migdia a dinar. Uh-huh. Després, a mitja tarda, també faig el cafetonet, unes avellanetes o una fruta. Per exemple, si són mandarines, un parell de mandarines. La taronja no, perquè és massa gran. No perquè no es pugui, perquè a mi no em va tant. Però un parell de mandarines, si són petites, inclús tres. Uh-huh. Vull dir, sempre alguna cosa també, una mica, a mitja tarda. I el cafè no em falta mai perquè soc molt cafetera i, a més, sense sucre. I després el sopar el faig més lleuger, que és això que us dic a vosaltres. Com que durant el dia jo ja vaig bé i no trobo en cap moment que em falta cap vitamina perquè jo em trobo bé, em trobo amb força, optimista, activa. Activa no me l'acabo la feina perquè és que jo sóc impossible... de seure a la tele a mirar-la, vull dir, jo he d'estar allà tocant, fent o el que sigui, però diguem superactiva, que ja ho era de petita i ara igual, vull dir que per mi, segons quines coses, doncs es perd el temps. Però jo quan arriba a la nit, doncs aleshores el sopar és lleugeret i em quedo, és que aguanto ben bé les hores reglamentàries, més o menys, del dejuni que es fa. Vull dir, les hores reglamentàries de nit, fins que l'endemà tornes una altra vegada a engegar màquines.
És molt curiós perquè hem passat del que diu ella, de menjar poc i sovint, a dir-nos, no, és que tu pots menjar el que vulguis i després un camí, pues hi ha un àpat que te'l saltes i es veu que això aprima moltíssim.
Bueno, moltíssim, no ho tinc tan clar. Això jo crec que són modes i d'aquí un parell d'anys ens diran que el del dejuni és dolent i que el que no és bo és passar gana. I jo crec que no és bo, Passar gana és...
Jo saltarem un àpat.
Imagina't quin humor deus portar per casa.
Jo fatal. Jo, en algun cas, horrorós, eh? Jo soc, em poso molt mal humor si passo gana. No.
Bueno, jo també.
Perquè sí?
Sí, jo també. Si no estàs alegre, si no fas les coses a gust, no cal que comencis, perquè segur que no acabaràs. Si no et canses avui, te'n canses demà, i si no, més que bé. Però acabaràs saltant a la dieta.
Sí.
Acabaràs dient, mira, fer punyetes.
Sempre hi ha una excusa per saltar-se-la. Sí.
Pilar, jo tinc un problema. No menjo gaire bé peix. Què podria fer?
Mira que tens el francolí al costat.
Sí, ja, però... Però el lluç del francolí encara no l'he trobat.
El barb. Que aquí ve el de Barberà, del barb. És molt bo, d'aquí.
Sí. Tot el que vulguis.
Mira, em costa més. Ja.
No sé, vaig a comprar i sempre acabo amb la nevera amb carn, verdura, d'acord. Llegums també vaig molt faltada. ho confesso. Però peix? No. Què podria fer?
Comprar-ne.
Sí, a part de comprar-ne,
és que,
però és que només se m'acut fer-lo amb farina de fregit, tio.
L'idea és per fer peix.
Hi ha moltes maneres de menjar peix. Vull dir, jo tampoc sóc ni de menjar carn, de segon plat em refereixo, ni de menjar peix. Jo el segon plat sempre me l'incloc amb el primer. Sí. Per exemple, jo agafo unes sipietes.
Sí.
Que diu sipietes, també faria llenguada o faria una altra cosa, vale?
Vale.
Agafo unes sipietes, agafo una mica de quinoa,
sí,
o un arròs integral.
Ah, molt bé.
Sí, la quinoa és molt agraïda per aquestes coses.
Sí?
A lo millor li poso trossets d'alvocat o xampinyons, li poso un altre tipus de boletes, ni que siguin...
Però la quinoa com una amanida?
Sí, la quinoa... No, també pot ser refregida. Jo a vegades me la faig,
sí,
primer la coc, i després el que faig és que la passo per al colador, clar, poso una llet a la paella,
sí,
allò que amb una goteta d'oli que no s'escalfi gaire, perquè jo el gasto més en cru, que de fregit, oli fregit no en gasto gaire. I dones unes voltetes a la llet, allò laminat, unes voltetes a la sípia, allà mateix,
sí,
a tallar de trossets, per exemple,
vale,
i després barreixes amb verduretes, pots posar espàrrecs, pèsols... La monxeta no som molt agraïda jo a la monxeta tendra, però qualsevol altra que et vingui, una mica d'alvocat,
vale,
no sé, pebrot vermell, també li diu molt, a la quinoa, vale?
Vale.
I quan ja tens la sípia que té el coloret blanc, que
sí,
vol dir ja està cuita, aleshores
sí,
la quinoa. Quatre voltes que
sí,
s'escalfi tota ella amb tot això,
vale,
i ja m'ho diràs tu si menges peix o no.
Doncs fet. Ho
estic passant fatal, eh?
T'està agafant gana.
Ja em portava ja, però...
Àpats, eh?
Bueno, pues haver vingut una mica alimentat, no es pot anar amb dejú per la vida.
No. Tindrem compte pel proper programa.
Aquests llibres servirien per nens?
Per menjar els nens? Sí.
O per cuinar ells?
Home, també, no sé.
Una cuina en família? Dius,
sí,
anem a mirar què fem avui.
Tot això de músculs, tots els centrants, tots.
Sí.
L'altre dia van venir els meus nets a casa i van fer els canapés.
Els macarrons gratinats.
Possiblement, no sé
miris,
si...
Tu marxa.
El macarrón jo els faig amb una mica de sobrassada.
Amb sobrassada?
Sí, i aquests porten una mica de foie gras i xapó.
Mare de Déu.
Vull dir, sí, són macarrons. Qualsevol llibre posa macarrons.
Sí.
Però no tots porten sobrassada, no tots porten...
Veus, aquests els podria fer
una
tonyina per menjar una mica de peix.
Sí, clar que sí. Clar, de tonyina, perfectament.
De llauna.
Aquesta és la que em va més bé a mi, no se'm fa malbé.
El salmó, jo menjo salmó, però el menjo també a daus,
sí,
i enmascarat, doncs, o amb els macarrons,
sí,
o jo què sé, amb un tipus de... amb patata cuita, amb un tipus d'amanida també, vale? Amb patata jo ben barrejadet,
sí,
o amb l'arròs integral. Vull dir, és que faig, per mi, faig una cuina... El meu marit és més de butxero, és més de plat fort,
sí,
que no hauria de ser, però ho és. I jo faig un dinar per ell i un dinar per mi, i la nit ell dina, ell sopa el que vol, i jo sopo, sopem junts, un aquí, l'altre aquí, ho dius, juntets, però cadascú menja amb el nostre.
Escolta, Pilar, i ell cuina?
No, ni un ou ferrat.
Pobre. Mare de Déu, senyor, no anem bé.
Ni un ou ferrat, res.
Ah, doncs no ens entendríem, eh?
No. Jo ja són molts anys, he hagut de clavar.
Però ell ho fa com a homenatge a tu. Diu, ja que cuines tan bé, per què jo intento posar un ombra sobre el teu art?
Clar, li va posar molt fàcil, no?
Clar,
sí.
Clar.
Realment, ell és molt agraït, molt agraït. Qualsevol coseta que li faig... quan no li agrada també ho diu i poden...
La confiança... Sí.
Però normalment és molt agraït, està menjant i està dient t'ha quedat bo avui, i jo sempre ho dic, i em sembla que en un llibre ho comento per les primeres pàgines, que fer-te una bona cuinera necessites que les persones que et siguin al costat t'ho facin saber.
Sí, oi?
Aquestes persones que tu passes 2 hores a la cuina, sí, et desvius, et mates allà cuinant,
sí, no,
pensant que li presentes una cosa que... Sí. I diuen, això, per això tantes hores, jo no cuinaria, sí, jo els hi posaria de barret. Sí. Clar, és que és així, eh?
Completament d'acord.
És que sí?
Sí, sí, s'ha de
ser. La majoria de dones. Amb això estem d'acord.
S'ha de ser agraït. Si han cuinat i s'han passat una estona per fer menjar per a tu...
Això com és fred ho poden fer els nens.
Molt bé.
Hi ha molts platets, que poden fer.
Panadons amb espinacs, panses i pinyons. I pastís fred.
Sí, pastís fred, em refereixo. La tonyina és pat de mollo, vull dir que és anar cobrint.
Sí.
Mira si menjaries allà peix. Cipietes i cloïsses.
Cipieta amb salsa verda. Jo sí, el meu problema és que de vegades obro la nevera i no hi ha res, saps?
Això són xipirons que diem vulgarment, que la Mercè a la planxa,
sí?
Deu ser, no?
Que la Mercè a la planxa...
Tinc faves.
Una pinta extraordinària.
Sí. Faves amb calamarsets, les faves, per comptes de tota aquella cosa que se li posa fort de cansalada. I tot això, doncs, calamarsets, escamarlà sense bats, vull dir, un llitet a baix d'arròs, d'aquell llarg, que no m'agrada gaire, però per aquest plat va molt bé.
Sí.
Una bona fritada o fritura, digueu-li com vulgueu, de ceba i o pochada, com deia l'Arguignano, que no m'agrada anomenar-lo, ni ell com a cunyer. Però bé, com que és paraules que li sentim a ells...
En plena amb els programes.
Cultura popular.
Sí, però si això és molt
i
popular...
I cuina senzill també, l'Arguignano, no és un tio complicat.
No, és...
Posa julivert.
Sí, de tant en tant posa julivert i caldo, gallina blanca. Mira, ja he fet propaganda jo.
No passa
llavors,
res.
De quantes receptes estem parlant amb aquests dos llibres?
Doncs mira, aquest últim té 200 i el primer en té 100, són 300. Però no us podeu imaginar, les que envio a la Nova Conca, la majoria no estan al llibre. Que a vegades dic, soc tonta.
Cada setmana?
Sí. A vegades dic, soc tonta, perquè aquestes receptes les estic... deixant que les vegin, i si vull tornar a fer un altre llibre... Que...
No pateixis, la gent no...
Estic segur que si el recopiles en un llibre tindrà el mateix èxit,
I tant.
Sí,
pues,
la gent... la gent...
Perquè és molt difícil també guardar el recull del diari, no tothom.
I guardaràs algun que t'agradi l'atenció, però tenir-ho tot recopilat, i tant, que val la pena.
I sempre desperta algú.
Sí, sí.
Mira, croquetes de cardolla, un cop tens el caldo fet.
Ara, en aquesta època, hi han calçots.
Sí.
Si ens fem la calçotada i no ens els hem pogut acabar, cosa estranya, què podríem fer amb aquesta ceba?
Amb la ceba, el que és el calçot, la part blanca, jo la tallaria, li posaria potser li posaria una mica d'espècie o un punt de gingebre.
Gingebre?
Un puntet només de gingebre, ¿vale? Talladeta petita, li pots afegir, jo què sé, si vols una altra verdureta i si no ja estaria bé. Una llet, no sé si ho he dit, allò també, aquest trinxadet que no es vegi tant, i amb truita.
Amb truita?
Sí. La pots fer o francesa,
calçot,
o plegada, o plegadeta, o si segons la quantitat que tinguis, la fas més... Podries posar una cebeta, que ja se va, una patata, perquè tingués més cos la truita, però si fos tipus francesa, que està enrotllada, només el calçot. Quedaria boníssim.
I una miqueta de salsa salvitjada per sobre?
També, ja que ens ha sobrat.
La de calçot, per damunt. Sí, clar que sí. Mira, una idea. Ja, ara la provaré, perquè aquesta...
Mira, el proper Nova Conca podràs treure'l, aquesta.
Aquesta acaba de néixer aquí, aquesta de calçots.
Bueno, o aquesta que estaves fent la ceba trinxada amb l'all i tot això, que és com una base, no?
Mm. Pues,
una pasta de full i això posat al damunt.
També, també.
I després el que diu ell, ficar-hi al damunt sí, una mica de la salsa dels calçots.
I hem de buscar-li nom. Aquesta recepta li hem de buscar nom,
ja. Una coca de ceba de calçot, sí. Que potser podria estar bé. I podríem aprofitar també si ens ha sobrat una mica de llangonissa. No hem fet el...
Sí, sí.
I ha posat.
Està creativa, la Judit, avui trobo.
Sí. Acabem d'inventar la coca sense.
Després, quan arribi a casa, obrirà la nevera i diu, ara què faig per sopar?
No, obrirà la nevera
allà una tonyina.
I diré, conyo, que blanca. I llavors, si de quan aniré allà, mama, auxilio.
Els famosos tàpers de la mama.
Ai, sí. Què es faria sense això?
Cuinar.
No, seria una altra vida.
Tot té el seu encant.
Sí. Bueno, i el que dius, que les persones que cuinen, d'aquí el nostre agraïment molt sincer, perquè és un mèrit cuinar i que et facin aquest plat.
Jo he de reconèixer que estic en aquesta fase de que li pregunto a ma mare com fa els plats, per jo intentar-ho fer, perquè és veritat que quan domines alguna cosa, ho fas cada dia, cada dia o molts cops de la setmana, i arriba un punt que dius, prou, vull tastar coses noves. I aquest tipus de llibres, doncs sí, és una gran ajuda.
T'ajuda a vèncer la barrera, no?, d'obrir aquesta zona de confort dels quatre plats que saps fer i començar a provar amb coses noves.
Aquest llibre es pot trobar a les llibreries d'aquí Montblanc? Disculpa,
sí.
Sebastià.
A una. L'altra, avui quan he passat...
Se li han acabat?
No, que se li hagin acabat. És que vaig respectar que, en principi, jo pensava que els llibres no es venderien gaire. En principi vaig fer 100 només del primer.
Sí, entenc.
Vull dir que l'editora em va dir, però Pilar, pues, vaig haver de repetir 3 vegades o 4. 4 vegades vaig haver de repetir.
Uh-huh. Bueno,
perquè allò, clar, escolta. Jo què sé, em faltava seguretat. I què fa? I són cars, els llibres de cuina no són cars perquè vols imatges, que siguin
clar,
cars, sinó que s'en color, que té imatges...
Sí.
I l'editor doncs treballa molt més, perquè la meva feina és la mateixa. Vull dir, jo ho passo a l'ordinador i punto. Però sí, hi ha uns menjars que...
És que clar, aquí estem veient les imatges...
La Judit va passant pàgines i aquí ens està caient la bava a tots.
Sí, sembla que hasta l'oloreu.
Sí.
Jo crec que si vas mirant menjaràs peix. D'una manera o d'una altra menjaràs peix.
D'acord, doncs haurem de fer el gesto.
Jo el que crec és que la propera entrevista a la Pilar l'hem de fer o després de dinar o després de sopar, no abans de sopar, perquè això és cruel, és molt cruel.
Bueno, jo ara em tiraré a la piscina, que potser estarà verda en aquesta època de l'any.
No, has d'esperar després de la digestió 3 hores.
No hem menjat res, només m'ho he mirat, no farà efecte. El dia que fem aquest especial programa 107, que tenim intenció de fer-lo davant del públic, podries vindre, Pilar?
I cuinar en directe.
A què? Cuina en directe?
Sí.
Pues, t'atreveixes, Pilar?
Home, segons que sí. Segons quina cuina hagi de fer.
Esculls tu el que vulguis fer-hi.
Sí. Podem fer alguna cosa fred, tampoc no...
Per això ho dic.
Que...
Per això ho dic.
Que... I ens hi posem tots, els del Pàgina 107.
Sí.
Jo em compraré un davantal per l'ocasió.
Sí, ho podem muntar, sí, ho podem muntar, sí, cap problema.
Doncs vinga, ja queda aquí.
Anirem pensant.
La juguesca queda dita en antena, tot serà que després ens empenedim.
No, ja trobarem la manera.
Sí, home, sí.
Si ara el meu marit ho està sentint...
S'està tronxant de riure.
De riure, està tremolant ja.
Està tremolant.
És que no sé per què ho accepta, ja veuràs. Després, a veure, ja veuràs quina feina tindrà.
Aquest cop ell no haurà de pagar els plats, no pateixis.
Tu ens dius la llista i anirem a comprar naltris.
Sí, ja ho farem.
Un ojo clínico, on has d'anar a comprar.
Ho deixem amb una mica de temps, que ja ho farem, cap problema.
I fregarem els plats nosaltres, no t'hi amoïnis, Pilar.
I tant, sí, agafarem plat de vidre i ja fregarem.
De què és?
Doncs queda la juguesca aquí plantejada.
Sí, si em doneu temps per preparar-lo.
I tant. Pilar, també organitzes el certamen literari de Vimbodí, oi?
Sí.
Ja hi ha bases?
Les tinc, però a mi m'agrada posar, per exemple, el president del jurat, m'agrada posar el nom dels membres
del
jurat.
Cada any varia el jurat?
Com?
Cada any varia el jurat?
Sí, ara jo estic per trobar un equip allò que no falli ningú.
És que jo pensava que el Francesc Marco Palau estava allí fixa.
Ja li vaig dir. No, l'any que va venir, que per cert va ser un èxit, vull dir... Ja el coneixeu, no cal que jo tiri floretes a ningú. Li vaig dir, et podries apuntar i diu, ui, tinc molta feina, i ja no hem tornat a parlar més.
Bueno, és que porta un any.
Per això, quan el veig que està aquí...
A casa seva tenen una foto d'ell, i prou.
Quan veig que està aquí, que està allà i que està allà, dic, què li has de dir? Què li has de dir al Francesc? Però se'l deixo descansar. Però ara ja sí, he anat seleccionant el personal, uh-huh. Vull dir, allò que veig gent que realment hi entén, que té capacitat de dialogar o contradir a l'altre membre del jurat, defensar, diguéssim, els seus, sí. Vale? I que surti una tria, perquè rebent molts, aquest any van ser 120 treballs, vull dir, rebent molts, i clar, que surti una tria bona per el triatge final. Uh-huh. O sigui, cadascú es presenta ja amb tres treballs, sí, de cada categoria, i d'allà de sortir el guanyador.
Et pots presentar a tres categories?
No.
Ah.
No. Disculpa. Són dues categories, tres treballs de cada categoria, que són dues, vers i poema, anava a dir, vers i relat.
Sí.
O poesia i relat.
Sí.
I d'aquestes dues, d'això, categories...
Sí. Tu pots presentar tres proposicions? Una persona sola pot presentar tres?
No.
Ah, vale. No.
De totes les 120 obres que es presenten,
sí,
cada membre del jurat ha de portar tres. Les treves tres millors per ella.
D'acord.
Les seves tres millors. Comprens?
Jo m'ho mirava des de la part de la persona.
Clar.
I el que tingui més vots serà el que guanyarà.
Després, entre el jurat, sí, es debat, aquest m'agrada per l'altre, vull dir, ja enteneu, ja sí, ho sabeu, sí, no cal sí, que us ho expliqui, i es tria el que aparentment és el millor.
Sí.
No aparentment, no, el que és el millor realment, perquè és el que té més vots. Uh-huh. I quan hi ha una mica de discussió que costa una mica, pues, a veure, es vota, potser empaten... El president, l'any passat ens va passar, el president l'any passat empatava amb una altra persona que no es rendia i al final li vaig dir, doncs el vot de qualitat que l'ha de donar el president, i diu, sí Pilar, però si jo ja estic votant, volem dir, què vols que faci? I se'm va córrer l'exèrcit. Perquè vaig dir, a veure, no desmarquem ningú, fem l'exèrcit i punt, el que havia tingut.
Si va molt just és el millor que pots fer.
Si havia tingut un vot menys, uh-huh, clar, aquesta persona, sincerament, jo què sé, si ha de tornar al jurat, jo li hauré de dir, és que això no es pot fer, perquè si el president vota, fa un vot de qualitat, s'ha de respectar, t'agradi o no t'agradi, ¿vale? Fins que no he trobat un equip que ara sí, vull deixar-lo fixo, uh-huh, doncs no... Hem estat buscant, canviant de presidents... Que compte, els presidents han sigut de categoria sempre, tots grans personatges, vull dir que... Aquesta vegada ha vingut l'Andreu Carranza, que té un munt de premis, entre ells un premi Pla, té algú també Planeta, té un Planeta, fa anys, del 15 em sembla que és, vull dir, bueno, és un escriptor fantàstic, i entén, i m'agradaria enganxar-lo una altra vegada.
I aquestes bases, quan les podrà...
Tan aviat tingui...
Quan es presentaran?
Tan aviat tingui... Com a molt, ara al febrer.
Al febrer? Fins quin temps?
Fins a finals de juny.
Uh-huh. És per la Festa Major de Vimbodí, doncs, que es presenten els...
No, per la Mare de Déu... No. A veure, es fan sempre al febrer o al març. Es presenta les bases a la Generalitat, a la pàgina de Cultura. Però no les presentem així com feu vosaltres, una mica de cerimonial. Nosaltres la llancem, diguéssim, no? I sempre donem, l'últim dissabte de juliol, fem, diguéssim, el veredicte, triem els premis. I 15 dies abans tanquem el temps de
presentació,
de presentació d'obres. Uh-huh. I l'edició sempre es fa el primer dissabte de setembre, perquè el fem coincidir amb la Mare de Déu dels Torrents, que el premi va néixer dintre del mar de la Mare de Déu de les festes de la Mare de Déu dels Torrents.
Molt bé,
sí. Bueno,
pues estarem amatents.
Mm. Em sembla que anem
aquestes bases.
Anem així, amb vosaltres de dates. L'altre dia ho vaig mirar i vaig pensar, ui, que ens trepitjarem. Mm. Però,
bueno...
100 bo és igual, ni que hi haguessin 50.
Sí, i tant.
Tot suma, tot suma.
Tot suma, sí, sí. Evidentment.
No hi ha problema. Bueno, doncs Pilar, si vols comentar alguna cosa més, i si
no... No, res, moltes gràcies per haver pensat en mi, no m'ho esperava.
No?
No, no m'ho esperava, sincerament. Quan vaig veure aquelles quatre lletres vaig pensar... respondré a veure què, però pensava que seria propaganda, sí, pensava que seria propaganda, alguna cosa així rara, i pensava, oh. Però quan ho vaig veure, sincerament, em va fer, quan vaig veure, li vull fer una oferta de venir, res més, ningú pensi que és feina, i que cobro, però em va fer molta il·lusió.
A la resta de col·laboradors ens sorprendria, que va cobrar.
Doncs la veritat...
Bueno, comprarem amb espècies el dia que ens ensenyi a cuinar, sí. No? I al contrari, ens haurà pagat ella a nosaltres.
Seran els ingredients, les espècies.
Sí, l'haurem de fer com sigui, si ens comprometem s'haurà de treure endavant, no?
Ho trobarem.
Doncs això, que moltes gràcies que penséssiu en mi, i res, quan vulgueu o necessiteu qualsevol coseta, doncs ja sabeu que estic a la vostra disposició.
Nosaltres contents de tenir-te.
Vindrem sopats.
I vindrem sopats. Bueno, aquell dia el que fem ens ho podem intentar menjar.
Vinga, això mateix. Gràcies, sí. Pilar.
A vosaltres.
Doncs passem a l'altra secció.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Apa-li, ja no me'n recordava de la cortineta aquesta.
Ah, sí, la tenim aquí, sí.
Bueno, doncs som-hi, no?
Som-hi.
Les últimes vegades que hem fet la secció, em preguntava al final...
Espera't, Eduard, ara, just s'ha deixat d'escoltar, no sé si s'ha tocat algun cable o alguna cosa.
Ara se'm sent, potser?
No.
No, tampoc.
Ara sí.
Ah,
sí, sí. Això és
màgia.
Màgia. Procuraré no tocar res.
No toco res.
Els últims cops que havíem fet la secció, em reclamàveu que si fèiem o no fèiem el debat, al final, aquella la pregunta que us feia, que sí. La Judit sempre l'indeguiteja
sí,
tant.
Sí, sí, sí.
Doncs avui farem al revés. Gairebé començarem pel debat. Començarem la pregunta.
Val.
Pel debat. I és que avui parlarem, no ja d'un llibre en concret, sinó parlarem de llibres, en general. D'acord? Sí. És a dir, quan pensem en llibres, jo crec que tots ens ve a la ment la imatge de l'objecte aquest que podem tenir a les mans, amb una portada, amb fotos, amb el títol, amb un número determinat de pàgines, amb moltes paraules suposadament ordenades perquè facin sentit, i potser fins i tot amb fotografies, imatges o il·lustracions. Però crec que també estarem d'acord amb que un llibre no necessàriament és així. Un llibre, per comptes de ser un objecte, pot ser un fitxer electrònic, que el podem veure o a l'ordinador, o podem veure a la tableta, al telèfon, o amb aquests dispositius que en diuen e-readers, per llegir el que en diuen l'e-book. I un e-book no deixa de ser un llibre electrònic. Uh-huh. És a dir, estarem d'acord que un llibre no necessàriament és un suport físic. Sí o no? El Quixot és igual del Quixot, si és un totxo de 500 pàgines, que si és un fitxer que estic llegint amb el mòbil. És més, si aconseguíssim cremar tots els Quixots amb suport paper que hi ha a la Terra...
Sí.
El Quixot seguiria existint, perquè en algun ordinador hi hauria una còpia del fitxer. Cert? La pregunta és...
Si no hi entra cap virus.
Caldrà treure'l, però alguna còpia trobarem. La qüestió és, creieu que el llibre electrònic reemplaçarà el paper?
El llibre...
Morirà el paper?
El paper morirà... Ai, no sé, Eduard.
Sergi?
Jo, tot i que et diria que està agonitzant... Ostres, hauria de canviar molt la idiosincràsia i la mentalitat de la gent, perquè, però jo et diré una cosa, no sé per què, però em fio més dels formats físics, perquè en un format electrònic és com que sempre necessites el dispositiu per obrir aquell arxiu, no? Ja són dos objectes que has d'unir i han de poder obrir un format concret. En canvi, un llibre físic amb pàgines, hi ha llibres que s'han conservat molts anys, i penso que és una bona manera. Ara, el preu del paper està pujant, eh?
Sí.
Ara us faré un parell de reflexions per avançar amb aquest debat. La primera reflexió és, us en recordeu dels casets?
Sí.
Teniu casets a casa?
Sí.
Quants temps fa que no escolteu un caset?
Uf.
I discos, teniu vinils?
Sí, també.
Aquests no.
Però tens plat per reproduir?
Sí, del meu papa.
I el fas servir?
No, perquè allò és de 125 i jo tinc 220.
Què va passar amb els discos i amb els casets?
Bueno, que s'està allí posant...
Va venir el compact disc i se'ls van dur per endavant.
Sí.
Escolteu compact discs a dia d'avui?
No.
Què va passar amb els compact discs?
Jo aquí encara hi soc, aquí.
Bueno, el cotxe sí, és veritat. Jo encara tinc algun trastó.
Sempre el mateix, però... Sí. Però... El 90% de la música que escoltem, i estic sent molt optimista,
sí,
ja no és ni tan sols un compact disc. És no. Més, si pensem en gent amb la jovenalla de més de 20 anys, ja no sabran ni el que és un compact disc, probablement.
És, sí.
Si es pensa que és aquella cosa que es penja a la terrassa per espantar els ocells, i el compact disc. Què va passar amb el compact disc i amb la música en general? La música ha passat un procés que se'n diu de desmaterialització. És a dir, la música ja no està en un superfísic, ja no està ni en un casset, ni en un disco, ni està en un compact disc. La música està a internet, al núvol, i quan vols l'escoltes a través de Spotify, Apple Music, el que vulguis, amb el mòbil. O amb el mòbil, o amb la tableta, o a la tele, o on vulguis.
O amb l'Alexa.
Però l'Alexa al final treu la música d'internet, del núvol. La segona reflexió és, teniu algun caset VHS a casa? Algun vídeo VHS?
Jo tinc reproductor i tot.
I el fas servir?
De tant en tant, sí. Sí, sí.
I vosaltres?
A mi se'm va espatllar i ja no l'he arreglat.
No? Vull dir, potser no. Encara conserves aquell DVD o aquell VHS del Pretty Woman que vas tantes vegades.
I tant.
O el de Gris, segur que
el tinc allí.
Que el tenies desgastat, però ara sí. Ja no el veus.
Sí, sí. Eh? Hasta tinc els discos del meu papa,
exacte.
Alguns que m'agraden molt, estic posats allí per fer bonic, a 13.
Però ja hem desmaterialitzat la música, ara estem amb el vídeo. Amb el vídeo que va passar amb el VHS, que va venir el LaserDisc, hi ha molta gent que ni tan sols haurà viscut perquè va ser automàticament substituït pel DVD.
Ah.
I el DVD va ser substituït pel Blu-ray.
Sí.
I el Blu-ray al final també va desaparèixer. Per què? Perquè a dia d'avui s'ha desmaterialitzat el vídeo. On està el vídeo? Està al núvol, està a internet i el veus a través de Netflix, el veus a través d'HBO, el veus a través d'Amazon Prime, on sigui. És a dir, ja no existeix. Tornem a la pregunta al principi. Realment creieu que el paper sobreviurà?
No.
Bé, veient la situació...
Abans us hauria dit, heu respost amb el 9 de cada 10 entrevistats. Ara heu canviat d'opinió com 9 de cada 10 entrevistats.
Jo espero que no, eh? Jo, el fet de llegir amb el format físic, o sigui, jo em canso i fins i tot perdo l'atenció quan estic davant d'una pantalla llegint el llibre, que no pas quan el tinc amb el llibre
físic. Estic d'acord amb tu. De totes maneres... Entrem en el debat, és a dir, tu, jo, la Judit, la Pilar, el Sergi i jo, que som de franges d'edats molt diferents, estem dins d'un grup generacional que hem nascut envoltats de llibres, hem llegit molts llibres, seguim tenint molts llibres, alguns inclús tenim veleïtats literàries i hem publicat algun llibre, i la sensació aquella de tenir un llibre a les mans, que si a més l'has escrit tu, és una sensació molt bonica. Oi, Pilar? Aquella sensació del teu primer
sí.
Llibre?
Sí, sí.
Però som,
i dorms.
Sí, però som una generació que s'acabarà. I venen les següents generacions. Generacions que no han vist un compact disc, generacions que no han visualitzat un DVD, generacions que llegeixen molt poc i el que llegeixen ho llegeixen en una tablet. I és més, que fan una reflexió, perquè són molt més lògics que nosaltres, que diuen quin sentit té comprar-me un objecte que em llegiré normalment un sol cop. La música el pot sentir diverses vegades. Una pel·lícula, si és Pretty Woman, en el cas de la Judit, la veuràs moltes vegades.
Moltes vegades.
Però un llibre en
va
general...
Va ser més Titanic, però bueno.
Un llibre com el de la Pilar sí que te'l miraràs moltes vegades perquè consultes receptes.
Sí, això
però
sí.
La major part dels llibres el llegiràs un cop i un cop llegit el posaràs en una estanteria que t'ocuparà espai. Espai que cada vegada és més difícil de tenir un pis amb prou espai. I és més, per fer aquest llibre s'ha hagut de talar un arbre. S'ha hagut de fabricar una fàbrica que, a més, emet diòxid de carboni, que gasta energia, que és molt cara, i a més s'ha hagut de transportar amb camions que gasten benzina, que s'ha hagut d'emmagatzemar amb magatzems que ocupen espai, i és més, si se n'ha fet una tirada de la qual molts d'aquests llibres no es venen, aquests llibres es destrueixen. És sostenible això? Per als nostres ulls, sí, és sostenible, perquè nosaltres seguim aferrant-nos a aquella sensació. També és cert que les noves tabletes no es distingeix d'un paper. Les noves tabletes ja no són retroil·luminades, sinó que són com aquesta que us estic ensenyant, que no és distingible. Realment no et molesta la vista. Però a banda d'això, l'olor, el tacte, és una cosa que a nosaltres encara ens afecta. Però als, les següents generacions els hi és igual. De la mateixa manera que no han sentit mai l'olor d'un vinil ni l'olor d'una cinta de caset, l'olor d'un llibre els hi serà igual. Amb la qual cosa, per nosaltres, el llibre sempre seguirà existint, però per ells em dona la sensació que serà com un DVD o com un vinil.
Bé, al final, no, els canvis generacionals, de fet, la nostra generació, no, des dels seus fins a... Doncs som una generació que no hem deixat de veure canvis, aquest tipus sí. de canvis, d'una sí. cosa substituint una altra, no?
Sí. I de la mateixa manera que hem acabat acceptant la desaparició d'uns mitjans o medis de suport de les pel·lícules i de la música, em dóna la sensació que no ho mourem nosaltres, però acabarem acceptant la desaparició del paper.
Home, queda bastant clar, no? Si, per exemple, la televisió avui dia, qui la mira? Abans hi havia unes audiències de 25 milions de persones mirant una cosa, ara no la trobaràs mai, eh?
Exacte.
I és com una substitució tan progressiva que ni te n'adones. Vull dir, tu ara que has tret d'això del CD, vas enrere i dius, hòstia, doncs sí, fa dos dies que això, que això era aquí. I ara no, anem amb el pendrive o amb l'Spotify. O...
El pendrive també és una cosa que desapareixerà. Al final és amb el mòbil o amb la tableta, sí. puc accedir a tot, a la música, al vídeo i al final també als llibres.
Entre que hem començat amb Nostradamus sí. i ara això, avui m'heu...
Ens estem planxant, eh?
Sí, sí.
És Cuesta de Enero fotudíssima, eh?
Dit això, sí? Jo segueixo sent dels que m'encanta llegir els llibres en paper, els que m'encanta olorar-los, passar les pàgines, no doblegar-les quan em quedo adormit o quan estic a punt de dormir, sinó posar-hi un punt de llibre i, a més, deixar aquell punt de llibre amb aquell llibre, perquè temps després, si el torno a llegir o el fullejo, em torno a trobar amb aquell punt de llibre. Jo sóc el primer que defenso i que m'encanta anar a una llibreria, anar a la Baldufa, anar a la Requesens, i mirar-me les estanteries i escollir. I, a més, a casa també m'agrada tant tant anar a l'estanteria de casa i mirar tots els lloms i dir, aquest, que encara no me l'he llegit, o me l'he llegit i me'l vull tornar a llegir. I jo reconec que encara sóc d'aquesta generació.
Bueno,
generació
doncs...
en perill d'extinció.
Gràcies, Sergi.
Doncs que aquesta generació... duri uns quants anys més.
Sí, són aquestes coses, no?, que van de manera tan progressiva. Clar, jo vaig néixer i a la sala de casa meva hi havia una televisió, però a les mans de la gent no hi havia un telèfon mòbil. Mm. Hi ha gent que ja neix sí. i veu tota la vida això, no?
I que en un aparell tan petit ho tens tot. Vull dir, sí. des d'un llibre fins a el que és escoltar la música...
Sí, però que jo veig aquí
fins
també
i tot pagar.
Jo aquí veig dependència, sí. Però aquí...
Sí, 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 evidentment.
Sí, claro.
Però ja no està, per això ja ho estem desvinculant de lo que és el món llibre, paper o electrònic, és en general. O sigui, sí. el telèfon, el rellotge intel·ligent, tot això al final ens està provocant una dependència.
I al final tot això també és, com ho podríem dir, és, bueno, forma part d'aquestes bosses d'informació que van per tot el món, que es van venent i es van treballant, no? Sí, sí. Amb aquestes informacions.
Cosa això que dius la dependència, perquè tu ara et puges en un transport públic o en un centre comercial sí. i veus qualsevol persona que en aquell moment, per un moment, estigui sola, automàticament el que fem és agafar el telèfon. En un transport públic, que ningú parla amb ningú, tothom al matí va adormit, tothom mm-hmm. està mirant el telèfon. Veus un grup de persones, es provoca...
I tothom aquell... qui porta un telèfon dona una informació a certes companyies que li interessa saber on vas, què fas, quant de temps hi estàs...
Té un valor.
Té un valor
ja quasi com a patrón.
Dius, com pot ser que jo faci servir el Google o faci servir d'allò i no em facin pagar res, m'ho donen de franc? Sí que de tant en tant, igual hi ha un anunci i, bueno, com pots fer que saltar? Però, clar,
hi ha una frase,
hi
ha una frase que s'ha dit molt, ja està molt manida, però que diuen, si no t'estan cobrant res, és que el producte ets tu.
Exacte.
Però aquesta ve d'abans de tot això, eh?
Sí, sí, no, és així, no està inventat ara, però realment és així. Quin valor és? Bueno, al final també ens hem acostumat, quan vam començar amb els telèfons i això, mm-hmm. era molt reacis a donar la informació de localització, la informació de dades, però al final ho hem anat acceptant. A dia d'avui, la major part de gent no sap ni tan sols si té activat o no la geolocalització. I el 90% la tenim localitzada. Per què? Perquè, a canvi, ens estan donant uns serveis amb els que ens hi han acostumat. Volem que quan miri el telèfon em pugui donar com arribar a un determinat lloc, o vull saber on està la farmàcia més propera. Ens han anat donant una sèrie de serveis, de comoditats, a canvi de donar informació nostra.
Vols dir que ens han estat creant un nou estil de vida?
Sí.
És el nou ordre mundial, això?
Sí, però no hi veig, no hi veig una, jo, això ja és, opinions, però no hi veig una conspiració de part de governs o pel grup Bilderberg, sinó que al final les empreses el que busquen és tenir informació teva per poder-te vendre el que creuen que tu voldràs i anticipar-se els teus gustos.
Em recorda bastant a pel·lícules de Terry Gilliam, tot aquest futur.
Sí, Brasil. Sí. És així, és així. Estem tornant cap al 1984.
Sí, bueno, sí, sí, estem anant i tornant alhora, és una cosa molt estranya.
Bueno, anem a fer paraules, a veure què ens ha preparat l'Anna de paraules.
Em sinto anima, perquè des de l'ú, el de l'última sí. secció ens ha arruïnat la vida.
Quines cares que us han quedat, tu.
Jo he començat amb Notre Dame, us tot has perdut.
Sento.
Vinga, va, anem a paraules.
Paraules.
A veure, què ens ha enviat l'Anna Mari? Suposo que ens estarà escoltant. Esperem sí? que estiguin tots bé allà. A veure,
d'acord.
Anem a escoltar-la.
Bona tarda a tothom. Avui us faré la secció des de casa per motius de salut, que tot i que em trobo molt bé ja, s'han de complir uns protocols i encara no puc sortir. I és clar, no podia deixar el primer programa del 2022 sense la secció de paraules. No, mai. I bé, començarem la secció parlant de paraules nadalenques, perquè bueno, crec que acabem de passar el Nadal, o sigui que està bé que parlem de paraules nadalenques. I per què us en parlo? Perquè tendim a castellanitzar-les. Que no tinc res en contra de la llengua castellana, ni de cap llengua. I concretament, la llengua castellana per mi és preciosa i molt rica. Però és clar, si parlem en català, ho hem de dir en català. Així doncs, diem tió i no caga tió. Diem cap d'any i no fi d'any. Diem nadales i no villancicos. Diem cavalcada i no cavalgata. Diem Pare Noel i no Papa Noel. Diem Tortell de Reis i no Roscó de Reis. Diem Garlandes i no Guirnaldes. Diem Nit de Nadal i no Nit Bona. Diem Torró i no Turró. Diem Reis d'Orient i no Reis Mags. Diem Nadal i no els Nadals. Diem nit de cap d'any, no nit vella. Entesos, doncs ara ja hem aclarit les paraules nadalenques. I bé, sempre us diem també des de la secció de paraules que tenim els micros oberts perquè vosaltres ens dieu paraules de les quals voleu que parlem, que en busquem l'origen, el significat, si es fan servir, si és correcte, si no. I estem oberts, eh? Ens faria molta il·lusió que ens enviéssiu paraules per estudiar. Avui us parlaré d'una paraula donada que fa temps que la tenia i crec que en aquests moments també ve el cas. Amb la pandèmia que estem passant, la paraula cribratge, em sembla que la sentim molt sovint a la tele entre científics o metges, no? Cribratge o destriament és la recerca entre els individus d'una població dels individus amb unes característiques desitjades. No és igual a mostreig. Cribratge pretén analitzar tots els individus d'una població. Mostreig selecciona aleatòriament un nombre limitat d'individus. En aquest temps de pandèmia, com us he dit, el cribratge en medicina és una estratègia utilitzada en la població per detectar la malaltia en individus sense signes o bé símptomes de la malaltia. La finalitat d'aquesta intervenció és identificar la malaltia al principi, la qual cosa permet la intervenció i la gestió, i això fa que es redueixi l'agreujament de la malaltia i la mortalitat. O sigui, els cribratges estan fets per això, no? Per anar per poder intervenir al principi de la malaltia. I jo crec que només la sento aquesta paraula en medicina, no? El verb és cribrar, en castellà és cribar i en francès és cribler, del verb llatí clàssic cribare, que en el llatí vulgar va passar a ser criblare. Bé, mentre que en francès i castellà aquestes paraules s'han fet servir en el sentit més general i popular del nostre garbell o garballà, no? Perquè és una tria, no? Garballar també és fer una tria, no? Les paraules garbell i garballar tenen un origen similar, però ha passat per l'àrab. En canvi, en català les hem recuperat ara com a cultismes per al sentit mèdic. Potser per això en castellà i francès han esdevingut paraules pronunciables fonèticament integrades a la llengua, mentre que en català s'han quedat en una mena d'embarbussament que costa molt de pronunciar. I parlant de garbell, bé, el garbell ja sabeu que és un receptacle que jo me l'imagino circular. Jo quan he vist garballar ho he vist així, no? Separant el gra de la palla amb un garbell circular. La mida del garbell es mesura per la mida dels forats que té, no? Si és un garbell gros, vol dir que té els forats grossos. Si és petit, que els té petitets. Depèn de la tria que hagis de fer, no? Com he dit, és per separar el gra de la palla. Garbellar és com destriar. També es pot fer servir en sentit figurat. Per exemple, a l'oració, barreja mentides amb veritats, cal garballar el que diu, s'han de separar el que són mentides i són veritats. Bé, i per acabar la secció, dir-vos que ser positiva del Covid m'ha suposat 2 dies d'estar cardada, fumuda, fotuda, dieu-li com vulgueu, i també m'ha suposat 6 dies de fer el ronso. Bé, menys per preparar la secció, que ho he fet amb molts ànims. D'aquestes paraules en parlarem la setmana vinent i en traurem l'entrellat. Ep, ja en tinc una altra. Bé, amics, fins la setmana vinent. Salut!
Doncs fins aquí les paraules de l'Anna Roman, i em sembla que l'Eduard hi ha trobat... hi has trobat alguna pega?
No, vull fer alguns comentaris al voltant d'això.
Som-hi.
Ures, quan sento Nadals, nit bona o nit vella, em surten...
Urticària?
Urticària, sí. Però ho poso fatal, m'ha de mossegar la llengua perquè és que...
Nadals.
Agrediria a la gent. Perquè a més Nadals és una paraula que Nadal no té plural. De fet, sí. Si parles dels últims... Nadals, no hauries de dir els últims Nadals, és dir els últims dies de Nadal. Nadals en plural és una aberració. Uh-huh. Amb el que sí que senteixo una mica amb l'Anna Maria és el tema del torró versus torró. Perquè sí. No és un tema d'escriptura, sinó de pronúncia.
Sí.
I en funció de quina zona de Catalunya es pronuncia torró o torró. I això sí que és un tema de...
Fins i tot jo, que tiro una mica cap a Lleida...
Tu diries torrí, perquè tu parles xipella.
Jo diria torró, eh?
Sí. Jo diria mu, diria torró. No diria sí. Mo, torró.
Torró em sona raro, com a entallerat.
Sí, que ho escriuria mo, perquè ho sé, però pronunciant-ho pues ho diria a mu. Bueno, la propera vegada que estigui aquí ja li rebatrem. Bueno, és un fet dialectal,
I se n'ha deixat un, que és castanyada, que normalment ara en diuen Halloween.
Halloween. Hòstia, però el Halloween no té res a veure amb la castanyada, no? És totalment... És el mateix dia, però es fan coses diferents.
I tampoc és en castellà, però bé,
I tampoc és en castellà. Molt bona.
Ja no tinc res més a dir, ja callo.
Molt bé. Res a dir del carnaval, ja posats? No?
No, carnestoltes.
Carnestoltes. Pues cada meva en casa encara és carnaval, no sé creu.
O llavors el carnaval tot s'hi val?
Tot s'hi val.
Exacte.
Doncs ens retrobem la setmana vinent amb més pàgina 107, amb més continguts i amb alguna sorpresa que ja anirem desvetllant.
Molt bé, que bé. Ai, hem tornat aquí, eh?
I a veure si sabem el vitrienigma. Coratjós a ralentir, 6 lletres.
Ah, sí que no, que l'Eduard no hi era, no?
No hi era.
Doncs mira, coratjós a ralentir.
A ralentir. La penso.
6 lletres. Adéu, vagi molt bé.
Adéu.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.